Al matí, a Ràdio Sabadell. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. What's going down? What's going down? Des de les 9 del matí fins a 2:15. What's going down? Amb Raquel García. Salut amb el Parc Taulí.
Trastorns del son de més o menys importància afecten a un important gruix de la població. En alguns casos provoquen tan sols molèsties, però en altres fins i tot arriben a impedir a fer un dia a dia normal. És per això que cada any més de 1.600 persones passen per la unitat del son de l'Hospital de Sabadell per fer-se doncs, un estudi. Aquestes proves ajuden a donar moltes pistes sobre com evitar que els trastorns del son condicionin negativament la vida del pacient. Avui parlem d'aquests trastorns amb la neumòloga del Taulí, María José Masdeu. Bon dia, doctora.
Hola, bon dia.
Explica'ns, de trastorns del son, com dèiem, n'hi ha de molts tipus, dels que tenen un origen neurològic fins als que provenen de problemes respiratoris. Quins són els trastorns més comuns entre la població?
Doncs, com bé dius, de trastorns del son n'hi ha de molts tipus. Alguns són d'origen respiratori, altres són d'origen neurològic o trastorn psicològic, però a mi m'agradaria posar rellevància a que el trastorn del son més freqüent són els mals hàbits de son que tenim a la població. I això moltes vegades la gent no li dona importància i probablement a vegades canviant senzillament el que són conductes, rutines del dia a dia, es pot solucionar aquesta situació que la persona o el pacient té.
O sigui que aquí toc d'atenció per nosaltres mateixos, eh?
Per suposat, però això és el que fem en el dia a dia a la consulta. És a dir, no és despreciable el número de pacients que venen a la consulta per, derivats d'algun altre company, algun altre facultatiu, perquè tenen sensació de somnolència, que s'adormen durant el dia. Doncs mira, la principal causa de tenir excessiva somnolència durant el dia és no dormir per la nit. I la principal causa de no dormir per la nit és fer un mal horari o uns mals hàbits de son.
Doncs expliqui'ns quins haurien de ser els bons hàbits perquè doncs, els nostres oients puguin dormir bé aquesta nit.
Doncs bons hàbits de son significa, per exemple, tenir un horari de son regular, dormir 7-8 hores cada nit, anar a dormir abans de les 12 de la nit, no prendre substàncies, diguem-ne, estimulants en el sopar, fer un sopar lleuger amb poc contingut greixós per intentar que la digestió sigui fàcil i una cosa molt important, que segur que la majoria de la població no fem, i entre ells m'incloc, és la utilització dels dispositius electrònics. I això inclou televisió, tablets, els telèfons mòbils, perquè aquests dispositius tenen llums molt intenses i això el que fa és una estimulació del nostre cervell, per tant, ens impedeix que consolidem el son. Fixa't, hauríem de no mirar la televisió 3-4 hores abans d'anar a dormir.
Uf, imagina't això, em sembla que gairebé no
el
fa ningú.
El 90% o 95% de la població no ho fa. Val? O sigui que són hàbits que en el dia a dia podríem corregir moltes d'aquestes situacions.
Que realment amb petits gestos no? podríem doncs, millorar molt la nostra salut.
Correcte. Nosaltres, molts dels pacients que veiem a la consulta, quan marxen els hi donem el decàleg o els hàbits del son, no? que inclou això, doncs, 10 normes o 10 mesures que poden ajudar a corregir alguns d'aquests hàbits.
Molts casos no arriben ni tan sols a la vostra consulta perquè no tenen efectes importants i els centres d'atenció primària els atenen. Aquests casos, com es tracten? Amb aquests hàbits que comentaven?
Sí. La medicina del son és una especialitat relativament jove i més aquí al nostre país, però cada vegada són més els professionals de diferents especialitats i entre ells els professionals de l'atenció primària que són conscients de la rellevància d'aquesta aquestes malalties. De manera que quan molts pacients al centre d'atenció primària ja expliquen algun trastorn o alguna queixa, algun símptoma, els propis companys d'atenció primària doncs ja fan aquestes o donen aquests consells, aquests hàbits que prèviament parlàvem. De manera que si ja segueixen aquests hàbits, molts d'aquests pacients ja no tenen per què arribar a la unitat del son perquè ja s'ha corregit la situació.
I quins són els casos més nombrosos que arriben a les vostres consultes?
Doncs veiem dos grans blocs de malalties o de pacients. Un són els trastorns respiratoris i entre ells el més freqüent és l'apnea obstructiva del son, que són aquells pacients que ronquen i que fan parades de respirar mentre dormen. I després veiem l'altre gran bloc, que són els pacients amb insomni. No és gens despreciable, podem parlar que un 40-45% de la població general té insomni. Per tant, ja pots entendre aquí, no?, la gran quantitat de pacients que arriben a les nostres consultes amb aquesta malaltia.
Parlem primer de les apnees. Quan es pot sospitar que algú pateix apnea, no? I quins són els símptomes que presenten aquests pacients?
Doncs mira, hi ha tres símptomes que se'n diuen els símptomes típics, que són el ronc, la parada de respirar. Aquests dos, evidentment, han de ser vistos per la parella que dorm al costat del pacient, i després l'excessiva somnolència diurna, és a dir, que el pacient tendeix o la persona tendeix a adormir-se amb facilitat durant el dia en situacions en les que no s'hauria de dormir. Per exemple, que jo ara m'adormís a la meitat d'aquesta entrevista. Això seria doncs algun signe de que alguna cosa no funciona bé amb el meu son. Però a banda d'aquests tres símptomes, hem de pensar que n'hi ha molts d'altres. Per exemple, alteracions de l'ànim, no? En situacions, per exemple, de depressió o trastorns d'ansietat. Aquí al darrere pot haver-hi també un trastorn respiratori del son, pot haver-hi una apnea. Baix rendiment escolar, en el cas dels adolescents o dels nans o dels nens. Baix rendiment a la feina, accidents de trànsit, tensions arterials que tenen dificultat en estar controlades, malalties de cor que estan mal controlades. Al darrere de totes aquestes situacions hem de sospitar o podem sospitar que hi ha una apnea del son. Per tant, com he dit, tenim tres símptomes, que són el que li diem símptomes guia o símptomes prínceps, però després tenim tota una constel·lació de símptomes i de situacions que com a professionals també ens han de fer estar a prestar atenció a la possibilitat que allà al darrere hi tenim una apnea del son.
Uh-huh. I en quin moment es decideix doncs, a fer un estudi, una prova de son al pacient i per què?
Sempre que un professional sanitari té una sospita de que el pacient té una apnea del son, hauríem de fer un estudi. I així és com s'intenta fer a la majoria de les unitats del son. Hem de fer-ho amb més rapidesa o menys rapidesa depenent de la situació del pacient. Per exemple, un pacient que és conductor professional, un conductor d'autobús, un taxista, i que té molta sensació de son durant el dia, aquest pacient s'ha de fer l'estudi de la forma més preferent possible. En pacients que no tenen tants de símptomes, doncs aquest estudi s'ha de fer, però es pot diferir una mica en el temps. La idea o el missatge hauria de ser que sempre que hi ha la sospita d'un trastorn respiratori del son, de que hi ha una apnea, hauríem d'avaluar el pacient i descartar o confirmar que allà al darrere tenim la malaltia o no.
I en què consisteix aquesta prova? Què és el que es fa?
Doncs tenim diversos tipus d'estudis, no? I això ha permès tota la tecnologia que cada vegada tenim més dispositius. Hi ha estudis molt simplificats, que són un petit monitor amb dos o tres sensors connectats, que el pacient pot fer l'estudi al seu domicili. Ve a l'hospital, marxa amb aquest monitor ja connectat, a casa es connecta un parell més de sensors i dorm a casa seva, a la seva habitació, i això sempre dona doncs, més qualitat a l'estudi perquè no treus el pacient de l'entorn.
Del seu hàbitat, clar.
Això ho fem en casos que els considerem senzills, és a dir, que hi ha una apnea del son, però que no hi ha, diguem-ne, altres alteracions o altres malalties associades. En casos més complexes, el pacient que venia a dormir a l'hospital i aquí sí que ja fem monitorització de lo que és la respiració i també de l'electroencefalograma, és a dir, com dorm el pacient. Posem cables a nivell del cap, cables a nivell del pit, a nivell de la sortida del nas per veure com el pacient el respira. Són estudis més complexes i que vas a buscar situacions més greus, més crítiques.
Uh-huh. I amb cables, ara penso, connectats per tot arreu, deu ser difícil, no?, dormir. No sé si el pacient ha de dormir tota la nit o només unes hores.
Aquesta és una pregunta que ens fan tots els pacients. Pensa que són pacients que tenen el son alterat per la nit, amb la qual cosa tenen una propensió a dormir-se durant el dia. Per tant, la majoria dels estudis aconseguim que el pacient dormi. Te diria que dels estudis que fem aquí a l'hospital, el 85-90% dels estudis són vàlids per la quantitat de son que té el pacient. Considerem un estudi vàlid quan té un mínim de 4 hores de son. Amb 4 hores de son, tu ja pots veure un diagnòstic i la situació d'aquell pacient en concret.
Uh-huh. I dels estudis que comentaves, alguns es fan al domicili del pacient i d'altres es fan a la unitat del son, quin tant per cent? No sé si disposeu de dades.
Sí. Pues, com has dit abans, mira, pràcticament estem al 50%. Fem uns 1.600 estudis a l'any, en fem pues, això, al voltant de 700, 800, al voltant d'uns 700-800 a domicili i la resta a l'hospital. Cada vegada les unitats de son estan tendint a desplaçar més a l'estudi fora de la unitat, no? Això no vol dir que no siguin estudis controlats per la unitat, no, és a dir, es controlen des de la unitat però es fan a fora, a domicili del pacient, i a la unitat a reserva per estudis molt més complexes. Fixa't que nosaltres tenim 3 llits a la unitat de son, per tant fem 3 pacients, però és que en fem 7 al domicili cada dia, és a dir, són molts estudis que fem a domicili.
Moltíssims. I escoltar, un cop es confirma que el pacient doncs, pateix aquesta apnea del son, com es tracta?
Doncs tenim diverses opcions de tractament i això també gràcies a tots els avenços científics i de tecnologia anem disposant cada vegada de més opcions de tractament. Però la primera opció i la més vàlida és l'opció que se'n diu la màquina de CPAP. És un petit dispositiu que en el fons és tan senzill com un ventilador, que el que fa és agafa aire de l'habitació, és a dir, no subministra oxigen, senzillament aire, i el que fa és, a través d'una tubuladura que surt del dispositiu i una mascareta que tu acoples al nas del pacient, el que fa és enviar aire a pressió a través del nas, de manera que el que provoca és una dilatació de la via aèria superior perquè no es produeixi aquell tancament. Amb això què fas? Doncs fas dues accions. Una, normalitzes la respiració, que és el teu objectiu principal, i el segon objectiu que tu aconsegueixes és normalitzar el son. Gràcies a que el pacient respira bé, dormirà bé. Per tant, estàs eliminant la malaltia de base i l'impacte que aquesta malaltia té en la quantitat i en la qualitat de son del pacient.
Hi ha pacients que potser doncs, prefereixen no utilitzar aquesta màquina perquè els suposa una molèstia, ara penso, o un cop la proven doncs, ja es troben millor i suposo que això doncs, fa que al final s'acabin acostumant.
Doncs sí, com tu dius, hi ha pacients que no s'adapten a aquest equip. Podem parlar de xifres, és a dir, i xifres no només aquí nostres locals a nivell de Sabadell, sinó xifres internacionals. Al voltant d'un 65% dels pacients als quals se'ls ha indicat la màquina, la CPAP, al cap de 5 anys encara estan complint aquesta màquina. Val? Per tant, 65% no és un mal número, però tampoc és fantàstic. És a dir, estem perdent un 35% de pacients que haurien d'utilitzar-la i no la utilitzen.
I què passa amb aquests pacients, llavors?
Doncs passa que són pacients que tenen l'impacte negatiu de la malaltia. Són pacients, per tant, que tindran més risc de tenir hipertensió arterial, de tenir un infart, de tenir un accident de tràfic, de tenir un baix rendiment laboral o professional. Però mira, si anem a mirar malalties cròniques, com és, per exemple, la hipertensió arterial, els números no estan molt lluny. El 50% dels pacients que tenen que prendre medicació crònica no la prenen. 50% és un número altíssim. És a dir, la màquina, tot i tenir el problema de ser una màquina, no està molt lluny. És a dir, inclús diria que està en alguna situació una mica més ben situada que altres malalties cròniques.
Hem parlat molt de les apnees, però també doncs, comentava que hi ha un altre trastorn, no? L'insomni, doncs, que és molt important. S'acaba detectant també a través d'aquestes proves? És més fàcil, fins i tot?
De fet, l'insomni en diem que és un diagnòstic clínic, és a dir, és un diagnòstic que no necessitem cap estudi per confirmar o descartar un diagnòstic. És a través de la entrevista mèdica amb la que podem establir el diagnòstic d'insomni. I insomni, així, de forma general, diem que és aquell pacient que té dificultat per conciliar el son, dificultat per mantenir el son o una sensació subjectiva que el seu son no és de bona qualitat. Per tant, això és un diagnòstic que tu pots fer a través de la entrevista. Ara bé, pràcticament tots els pacients que tenen insomni acabem fent un estudi del son. I tu em preguntaràs per què. Doncs perquè hem de descartar altres causes d'insomni. Per exemple, l'apnea. L'apnea del son, de la qual estàvem parlant, és una de les causes més freqüents d'insomni. És a dir, el pacient respira malament, va fent parades de respirar per la nit i això fa que no pugui mantenir el seu son i ningú li ha vist que això li passa per la nit. Aquí al darrere està l'apnea, que és la causa d'aquella dificultat per mantenir el son. Per tant, un pacient amb insomni acabarem fent sempre un estudi del son per descartar altres trastorns del son que puguin ser la causa.
I és més difícil detectar quan parlem d'un trastorn d'origen neuronal que no un respiratori? O sigui, i també si la medicació i el tractament és diferent.
No, no, la veritat que la dificultat està és la mateixa. És a dir, nosaltres, sigui l'etiologia que sigui l'origen que sigui del trastorn del son, sempre ens basem en dues coses. I la més important, diria, que és la entrevista clínica. És a dir, sempre diuen que un metge diagnostica allò que sap. Per tant, és molt important que tu en l'entrevista preguntis per tots els signes i els símptomes de tots els trastorns del son, sigui quina sigui el seu origen. I després decidiràs fer l'estudi del son. I quan poses les dues coses juntes és quan tu tens el diagnòstic. Trastorn neurològic, com per exemple una parasòmnia, que són aquests pacients que poden caminar sonàmbuls per la nit o es lleven per la nit i van a la nevera i mengen i després no se'n recorden, o pacients que per la nit tenen mals sons amb un component d'agressivitat molt important i que inclús arriben a caure del llit, a pegar a la parella, però ells no són conscients del que estan fent. Pràcticament això és un diagnòstic que només amb l'entrevista ja en tindries prou. Sí que després fas l'estudi del son pel mateix que et deia amb l'insomni, per descartar altres i per confirmar, per tant, el diagnòstic del que tu ja has vist a l'entrevista clínica.
Uh-huh. Suposo que el ritme frenètic de vida que portem tots plegats tampoc ajuda, no? I no sé si trobeu que cada cop teniu més pacients per trastorns del son.
Aquesta és molt bona observació. De fet, podríem dir que l'origen de tots els trastorns del son és la bombeta elèctrica. Oi que això no ho sabies?
No.
Per què? Doncs fixa't que estem vivint en societats pràcticament de 24 hores. Per tant, 24 hores gràcies a la llum, amb la qual cosa no estem respectant els nostres ritmes biològics, els nostres ritmes naturals. I el nostre ritme natural és que quan es fa fosc, la nostra activitat disminueixi i, per tant, anéssim a dormir. Gràcies a que tots tenim llum a casa, no disminuïm l'activitat i podem estar fent coses fins a les 3 de la matinada. Per tant, ja hem trencat el ritme natural del son. I moltes vegades, no, en diferents foros, sempre fem aquesta broma. La culpa dels trastorns del son és la bombeta elèctrica, però és per això, perquè trenca el ritme natural.
I ara, clar, hem d'afegir aquesta bombeta elèctrica als dispositius mòbils, que tampoc ajudaran gaire. Fa 4 anys, aquesta unitat del son va ser acreditada com al Centre Multidisciplinar d'Alta Complexitat amb qualificació d'excel·lent per part de la Societat Espanyola de Neumologia, Cirurgia i Toràcica. Què us ha suposat aquest reconeixement? Heu rebut més recursos? Els pacients han notat també alguna diferència?
Bueno, el que ha suposat ha sigut el reconeixement, no, a l'esforç professional de tots la gent que estem implicada en la unitat. Portàvem ja anys treballant els diferents especialistes, no, doncs els neuròlegs, psiquiatres, els pneumòlegs, el pediatre, els otorrinos, fent aquesta activitat, és a dir, donant una atenció al pacient des de diferents punts de vista, perquè els pacients no són un únic òrgan, sinó que són molts. I l'acreditació aquesta el que ha fet ha sigut, diguem-ne, posar en valor aquesta tasca que hem estat fent durant tots aquests anys.
Doncs moltíssimes gràcies a Maria José Masdeu, neumòloga del Taulí, per explicar-nos doncs, aquests trastorns, també com funciona la unitat del son i també per recordar quins són aquests bons hàbits que tots hauríem d'incorporar a la nostra vida, a la nostra rutina. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Un plaer estar aquí.
La nit no és fosca, els ulls no s'obren, estan tancats, somiant, mirant el món particular. La nit no és fosca, dormint. Sento que els llençols assequen la suor i venen monstres arreu del món. S'amaguen sota el llit. Sota